I les 6 i 4 minuts, més notícies a partir de les 7 a l'informatiu vespre d'IV3.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, El Replà.
Iniciem aquesta darrera hora d'emissió. Ara el que farem serà ir entrant sense més protocols, parlar de la mà, parlar d'estimar-la, de la fauna que hi viu, molt centrats en un dels animalons que, pobre, ho passa fatal per diferents qüestions que ara anirem comentant. I ets la tortuga marina. Aquest mes d'agost hem tingut el plaer de poder fer la secció de Ciència Ciutadana, així l'embatiada, cada divendres, amb el suport d'Observadors del Mar, especialment gràcies a la implicació de Sandra Espejas, la coordinadora a les Illes Balears d'aquest projecte, aquesta plataforma. Sandra, benvinguda, com estàs?
Hola, bona tarda. Encantada.
Arribant com en el final de l'estiu, eh?
Sí.
Però bé, Observadors de la Mar continuarà i continuarà.
Està l'hivern també.
Clar que sí, clar que sí. Cercavolós, eh? Observadoresdelmar.org, no és veritat?
.es.
D'acord, perdona. I de Cercavolós, observadoresdelmar.es, i trobareu tota aquesta feina que fan. I aquesta serà la darrera secció, ho dèiem, que farem amb vosaltres aquest estiu. I has triat com a protagonista un ésser viu entranyable i alhora molt amenaçat, la tortuga marina, no? Per què?
Doncs mira, perquè justament és l'últim projecte que hem incorporat a la plataforma. Fa unes setmanetes, perquè tenim 17 projectes, com hem anat comentant,
sí,
no?
Sí.
De moltes espècies diverses, perquè tothom pugui participar. I aleshores doncs faltava la tortuga marina, i com que cada vegada sembla que hi ha més, no? Que podem veure més espècies per aquí, més individus, doncs creiem important posar a l'abast de tothom aquest projecte, perquè es necessita moltíssima informació, tenim molt poca, i per tant necessitem tots els ulls possibles encarats en aquesta espècie.
Perquè, Sandra, quan dèiem que tenim un projecte, què significa? Que hi ha focus posat allà, que se recullen dades...
Sí, nosaltres, Observadores del Mar, és una plataforma, no? És com una comunitat de gent diversa, d'investigadors de tot tipus, d'entitats, de persones, comuns no professionals a nivell de la mà. Vull dir que qualsevol persona pot participar. Aleshores, per aglutinar la informació, l'aglutinem, diguem, per projectes, per temàtiques, podríem dir, no? I tenim el projecte Medusa. Doncs es busca madures. El projecte d'algues invasores, doncs es busquen algues invasores. El projecte de tortugues marines, no?
Sí,
com el que diem.
Sí.
Doncs aquest. I cadascun té les seves especificitats, perquè no és el mateix el que volem saber de tortugues que el que volem saber d'algues, o el que volem saber de la Posidònia, no? Aleshores, doncs, cadascú té el seu material per saber què hem de buscar, té el seu equip científic darrere, perquè hi ha experts i expertes que validen tota aquesta informació que els ciutadans doncs, poden publicar a la, a la web i, per tant, doncs, ho aglutinem per projectes perquè tingui, perquè estigui com ordenat, no? Ordenat la temàtica, ordenat els experts i expertes, les fitxes perquè la gent vinculi la informació que troben.
Per tant, ara ja anem veient que aquí hi ha persones que agafen la responsabilitat de... d'anar fent, donant cosa en aquest projecte, i avui la persona que mos proposes per parlar d'això, qui és? I quines responsabilitats té en tot això?
Doncs en Adolfo Marco, que és el responsable del projecte de tortugues marines i que també està al Parc de Doñana, i bueno, un expert en aquesta
qüestió.
Espècie.
Idò, anem a fer una cosa, agafam telèfon, com que aquí a la ràdio això és molt fàcil, telefonam a Adolfo. We want a day in a special day to find one place where no one can hear a shout. Y da Adolfo Marco Llorente, que poden saludar. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Adolfo, ¿tú desde cuándo y cómo trabajas con las tortugas?
Bueno, yo he trabajado con reptiles desde que recuerdo, muchos años. Y los últimos 15, 18 años me he especializado en la anidación de tortugas marinas en diferentes partes del mundo.
Oye, esta frase me la apunto, ¿eh? Yo he trabajado con reptiles desde que recuerdo. Es buenísimo. ¿Y dónde estás radicado? ¿Dónde estás ubicado tú, Adolfo? ¿Desde dónde trabajas?
Mi trabajo está en la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla.
Sí.
Pero, bueno, pues las tortugas voy a estudiarlas donde me parece más interesante, y en este momento pues estoy mucho en Cabo Verde.
¿En Cabo Verde?
Que es, sí, es la colonia de tortuga careta, la misma que anida en España. Es la colonia más importante probablemente del mundo ya.
Sí. ¿Y cómo son aquellas aguas?
Bueno, es tipo Canarias, digamos. Es un archipiélago volcánico con mares muy profundos, playas de mucha energía, pero bueno, al fin y al cabo playas bastante parecidas a las que podemos encontrar en España.
De acuerdo. Oye, y desde que estás fijándote, evaluando la situación de la tortuga marina, ¿cómo has visto evolucionar su situación?
Pues mira, lo que más me preocupa de la evolución de todos estos años es el impacto del calentamiento del clima. Y esto tiene mucho que ver con esta anidación que está empezando en aguas españolas. Sí. Digamos que Cabo Verde es el lugar que está perdiendo hábitat, perdiendo calidad, y es el lugar que precisa de una dispersión a zonas más frías, que es lo que está pasando en España. Serían las dos partes de la historia.
Vamos a contar, si quieres, el proceso. Es decir, se empieza a incrementar la temperatura del mar, la tortuga está ahí, ¿y qué es lo que va cambiando en su hábitat que la lleva a un cambio de distribución o incluso a disminución del número de ejemplares?
En el mar no estamos encontrando impactos severos, también porque es muy difícil estudiar las tortugas en el mar. Lo que estamos viendo como impacto grave es en las playas de anidación. Y lo que está clarísimo, y se ha evaluado muchas veces, en primer lugar, es que un exceso de temperatura mata al embrión. O sea, el desarrollo embrionario es muy poco eficiente y tenemos una mortalidad mucho más alta. Pero además, también se ha comprobado que no produce machos. O sea, una elevación de un grado en la temperatura habitual de incubación, que suele estar en 29 grados, pues 30, que ya es muy común en Cabo Verde, ya no produce ningún macho, cero machos.
Caray.
Y esto no, aparentemente no es un problema en las playas ahora, pero claro, dentro de 20 o 30 años, pues nos vamos a encontrar con una población sin machos. Y eso, como podéis imaginar, pues eso es muy grave,
¿no? Es el camino hacia la extinción, ¿no?
Claro. Además, una extinción muy muy oculta o camuflada, porque está retrasada en el tiempo. El problema se creó hace muchos años, pero se nota mucho más tarde.
Sí.
Pero afortunadamente, pues ya hemos estudiado la incubación, la conocemos bien, estamos alerta de este problema y ahora toca actuar.
¿Y cómo se puede actuar?
Pues mira, en las zonas donde está la anidación actual es muy difícil cambiar el clima en el mar y en la playa, porque el problema está en los dos hábitats. Eso es muy complicado.
Sí.
¿Cómo podemos actuar de una forma directa y fundamental? En las zonas de dispersión. O sea, en realidad las costas de Baleares, las costas del Mediterráneo español, se están convirtiendo en zonas de dispersión,
uh-huh,
un poco más frescas, de poblaciones estables que se están calentando a un límite, y por tanto esta dispersión es clave. Si no tiene éxito,
sí,
esas poblaciones actuales se van a extinguir a medio plazo.
Recordamos a audiència que estan parlant en Adolfo Marco Llorente, és investigador, especialista en qüestió de tortugues. Adolfo, una qüestió que, perdona, perquè això denota mi ignorància, però me sorprende, és dir, este any aquí en Baleares estamos teniendo unas temperaturas del agua bestiales, ¿no? ¿En Cabo Verde es peor?
En Cabo Verde es parecido. No, uh-huh, es que sea peor.
Sí.
El problema es que todo acumulado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
En Baleares no había anidación porque faltaba un grado o dos de temperatura.
Ya, ya.
En el mar y en las playas. La anidación estaba lo más cerca que tenemos, pues Grecia,
uh-huh,
Turquía, uh-huh, Libia, incluso Cabo Verde, aunque nos parece muy distante.
Sí.
Bueno, pues juveniles que nacen en Cabo Verde sí que se estaban alimentando en nuestras aguas desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Sin embargo...
Sí.
Para adultos no había adultos. Adultos de tortuga careta en nuestras aguas era rarísimo de ver.
Ya.
Y ahora se ven.
Sí, sí, sí.
Y se ven no porque les importe a los adultos la temperatura del mar en un grado. No, vienen, se ven porque están a desovar ahora por primera vez probablemente en la historia.
Uh-huh. Adolfo, aquí en el estudio también está Sandra Espeja. Sandra, qualsevol cosa que vulguis aportar a la conversa, tu mateixa, eh? Si te suggereix qualsevol comentari. Sí, Adolfo, una cuestión, que ahora estoy aquí pues recibiendo el golpe, ¿no?, de todo lo que nos vas contando, que es muy preocupante, pero la sensación que tenemos, a lo mejor por el tipo de información que nos llega a través de los medios que sean, también las redes, ¿no?, es que vemos a muchas tortugas que se recuperan del mar porque han caído en una red a la deriva, sí, plástico, y eso las atrapa, etcétera, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la suma de muchos factores que van en contra suya. ¿Qué es lo que más afecta a la tortuga? Decías que el cambio climático por encima de todos estos otros accidentes.
Afecta a la reproducción.
Uh-huh.
Todo lo que has contado es fundamental y eso continúa siendo una amenaza gravísima.
Uh-huh.
Para juveniles y para adultos en el mar.
Sí.
Son problemas muy graves. Eso no ha cambiado nada. Quizá ha mejorado un poquito su protección, la alarma, los avisos. Ahí se ha mejorado un poco.
Uh-huh.
Ahí, pues, observadores del mar es esencial para aumentar el número de avisos, de rescates,
sí,
de tortugas. La novedad ahora con la reproducción tiene que ver con que en las zonas actuales estables de anidación el riesgo de extinción es altísimo.
Ya.
Y la dispersión es esencial. La dispersión está llegando a nuestras aguas, está llegando a las aguas de Baleares. ¿Qué pasa si no actuamos? ¿Qué pasa si nadie avisa cuando ve un nido en la playa, una tortuga en la playa, un rastro en la playa? Pues que ese nido va a morir casi con toda seguridad.
Ya.
Creo que es importante ahondar en esto, porque aquí es donde cualquier persona puede hacer con un acto pequeño un gran cambio, ¿no?
Uh-huh.
O sea, estar a lo mejor por la noche en la playa y ver que algo se mueve, ¿no? Entonces puedes acercarte, ojo, cuidado cómo te acercas, siempre por detrás, sin dar luz blanca, en todo caso si tienes luz roja, pero si no, corrígeme, Adolfo, pero sí, sobre todo eso, muy a poco a poco, pero... Y si descubres que efectivamente es una tortuga, avisar al 112,
uh-huh,
porque son los expertos que después vienen y ellos pues pueden ya decidir qué hacer para proteger a esa tortuga, a ese nido, en caso de que finalmente haya habido anidación, y también en el caso de que veamos solo el rastro, o sea, solo las huellas, también avisar.
Uh-huh.
Intentar que no se borren esas huellas para que esa persona experta intente encontrar dónde está el nido.
Sí. ¿Qué añadirías, Adolfo?
Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Sandra. Es esencial quizá añadir que si no hacemos eso, si no somos capaces de permitir que la tortuga desove ese nido, a la mañana siguiente va a pasar el camión de limpieza de la playa, van a salir los bañistas, se van a abrir los chiringuitos y se va a destruir el nido casi casi con toda probabilidad.
Sí.
Eso quiere decir que hay que cerrar las playas, en absoluto. Un nido en la playa son 3 metros cuadrados de arena que se va a acercar, un pequeño cercadito, que se puede poner muy bonito, con un cartel informativo. En absoluto altera la vida en la playa. Sencillamente aumenta su riqueza, aumenta su belleza, su diversidad.
Sí. Adolfo, sumando todo eso, y tampoco quiero ponerme aquí demasiado dramático, pero la verdad es que los inputs que recibo desde hace, diría, décadas son malos. El otro día aquí hablábamos de las redes de deriva, ¿no?, que vuelven a estar presentes al sur de Baleares, pero claro, hablábamos de que en los 90 aquello fue tremendo, ¿no? Y tenía unas consecuencias, pero es que después se las intentó retirar potenciando el palangre, y ahí las tortugas recibían continuamente mucha pesca accidental de tortuga en palangres, ¿no?, cosa que continúa pasando. Después tenemos el incremento de plásticos en el mar, todas aquellas operaciones que tanto hemos documentado en los medios, ir a ver cómo se sacaban los plásticos del estómago de una tortuga con las consecuencias que tienen, ¿no? Y ahora se suma esto. ¿Realmente la situación de este animal cuál es en estos momentos? Porque lleva recibiendo golpes desde hace ya tiempo.
Pues la situación es crítica. Estamos ahora mismo trabajando con modelos demográficos y todas las predicciones que hacemos son de extinción a un siglo, a final de siglo. O sea, son muy graves.
Sí.
Y como dices, pues las amenazas antiguas persisten, pero nos llegan nuevas. Nos llegan nuevas que lo ponen todo mucho peor.
Sí.
No hay buenas noticias. Yo sí quiero dar el ánimo de que sí que estamos encontrando mucha gente dispuesta a ayudar.
Ya.
Esto sí que se está notando, ¿no?
Sí.
Incluidos observadores del mar y mucha gente que participa en estas acciones de ciencia ciudadana.
Sí.
Y eso nos da optimismo, ¿no? Pero el trabajo que hay que hacer es enorme y urgente.
Porque, por ejemplo, cuando se habla de esos anzuelos que están diseñados de tal modo que la tortuga no queda atrapada, ¿eso se está aplicando?
Se está aplicando. Llega despacio, poco a poco, pero sí que se está usando. En palangre hay una esperanza bastante más grande, que es barcos mucho más potentes que pueden hundir el palangre más profundo.
Ajá.
Ahora mismo se están haciendo palangres que ya calan el anzuelo a 100 metros de profundidad, ajá, donde la tortuga es rarísimo que baje.
Ya.
Lo que hace ese palangre tan profundo es coger atunes mucho más grandes.
Ajá.
Y no coge alevines, que no les
ya
interesa,
ya,
porque el mercado quiere grande. Entonces, bueno, se están haciendo acciones a que a veces coinciden incluso con el interés del sector, que están mejorando un poco.
Sí, una pesca más selectiva, ¿no?
Sí. Digamos que el palangre y otros artes de pesca en el Mediterráneo, en Europa, ha mejorado mucho. Sigue habiendo una crisis muy grande en África, en el lado africano, y luego todo el Atlántico africano, donde está también Cabo Verde. Pensar que estas especies son altamente migradoras, y tienes que proteger todo su hábitat entero.
Sí.
Entonces, pues nos podemos tortugas en España por problemas que están ocurriendo en la costa de Libia o de Egipto, o en la costa de Cabo Verde, o de Mauritania o Senegal.
Que al final el planeta está conectado,
claro,
¿no? Que es una frase,
claro,
como muy evidente y como que parece, claro, muy superficial, pero es que nos olvidamos de eso.
Sí.
No hay las limitaciones administrativas, solo son administrativas. En el terreno no hay nada que bloquee.
Efectivamente. Sí, Adolfo, tengo que dejarlo aquí porque hay que pasar a otras cuestiones, pero simplemente una última pregunta. De esas zonas de dispersión que comentas, ¿hay alguna donde se haya creado, para utilizar un término así fácil, ¿no?, una especie de santuario o lugar de refugio seguro para las tortugas?
Es muy difícil porque estamos hablando de un nido de dos dispersos. Es lo que está ocurriendo en España. Tenemos dificultades para crear santuarios en lugares ya de altísima densidad de un recurso amenazado.
Yeah.
En este caso estamos hablando de algo que es nuevo, muy poco conocido y que ocurre en una abundancia muy pequeña, en una densidad muy pequeñita. Son nidos aislados. Entonces, claro, hablar de un santuario es más complicado. Es difícil.
Es difícil.
Son procesos de dispersión. O sea, nos cuesta proteger los núcleos duros, importantes, como para proteger la dispersión.
Pero es
el desafío. En un mundo cambiante, el gran desafío en la conservación de la biodiversidad ahora es proteger estos procesos clave a futuro, ante estos cambios tan importantes del ambiente.
Pues queda dicho, Adolfo, sobre todo en la medida que nosotros podemos, pues desde aquí crear conciencia y que la gente sea consciente de lo que pasa, y en la medida que se pueda, pues arribar un poco el hombro. Adolfo, gracias por este rato.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. I doncs, Sandra, moltes gràcies per la informació, per aquestes setmanes en què has vengut i amb aquesta qüestió. Simplement dir una cosa, que sempre pareix que estan renyant en el personal, però és que lamentablement és així. Tot això ho sabem, tot això va passant, i te'n vas a segon quin llocs, on passant persones, i vas més o manco per la mà, i te tornes a trobar aquelles bosses d'insai, o aquella bossa d'esberenar que s'ha deixat, aquella cosa que acaba...
Al
i
final...
acabes l'estómac de la tortuga, saps?
I mira, una cosa que jo m'he adonat és que, tot i que es parli de biodiversitat, o sigui, en converses de biodiversitat, sempre acaba sortint el concepte dels residus.
Sí.
I és que els residus són base de molts de problemes que tenim en els ecosistemes. I la clau no és reciclar, és reduir.
Ja.
O sigui que intentem comprar el màxim possible granel, intentar reduir al màxim el plàstic i molts d'altres materials. Una compra ben feta redueix moltíssim tots aquests residus que a vegades tenen molt bona gestió, no ens podem queixar en la nostra zona, per exemple, però moltes altres vegades
acaba on acaba.
No pot ser.
I si aneu a llocs on, per exemple, estàs a prop de la mà, mira de no dur determinat tipus d'elements.
És que fins i tot una paperera que tenim al costat de les platges està plena de bosses i, clar, si fa vent, tot això se'n va. Lo dels torrents també acaba l'aigua.
Hi ha una imatge que sempre record, Sandra, que simplement per evocar moments d'aquests dramàtics, no?, que els atens a davant. Navegantes de matins entre Escarnatge i cap a Campastilla, després que molta gent hagi sortit de marxa, clar, hi ha el moment en què bota esterral, o bé, ja s'ha ve imposant esterral, i, clar, el vent que va de terra cap a mar. I d'allà una hora que de cop vos... Uf, si és terral puja...
Ampolles.
Un petit nígol de bosses de plàstic que de primera línia pega la mà, pam, i allà queda. Clar que hi pot haver una embarcació després de recollida de plàstics, però té una capacitat limitada i no arriba per tot.
Clar, lo important és que no es generin, no? Que no arribin...
Que ja no hi siguin, no?
Exacte.
Perquè es va movent les coses d'una banda a l'altra, clar. I de Sandra, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Ha estat una mica trist, no, això? O sigui que vull agafar una altra energia.
Dali. Posa-ho d'una altra...
Exacte. Que Observadores del Mar té la part positiva de que amb tots aquests impactes, tot el que nosaltres podem fer, qualsevol persona que ens estigui escoltant amb el mòbil, no necessita una supercàmera. Pot ser que justament, mira, amb el mòbil trobi aquesta tortuga.
Sí.
O el que dèiem de les meduses, o navegant, o si estàs fent busseig, segur que trobes moltíssimes coses que pots fer una fotografia amb una càmera submarina. Tot això ho puges a observadoresdelmar.es. Hi ha molts científics i científiques agafant aquesta informació, fent articles científics. Proporcionem aquesta informació també cap a les administracions per ajudar una miqueta la bona presa de decisions en la gestió, i perquè una miqueta entre tots i totes ajudem a que no arribi l'extinció d'aquí un segle, no?, que és el que comentava en Adolfo.
Sí. I per això hi ha aquesta plataforma, observadoresdelmar.es, i podeu participar, accediu i veureu com. Sandra, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A IB3 Ràdio, El Replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hi ha un esport que es practica a l'aire lliure i sense contacte. És saludable i divertit.
Ha arribat el moment de que descobreixis el golf.
Apunta't ja als cursos subvencionats de la Federació Balear de Golf per a totes les edats.
Visita el web fbgolf.com o telefona al 971-722-753 i inscriu-te.
Golf. Si el proves, et quedes.
A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta i els podcasts d'IV3 Música pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IV3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Comença la Lliga a la Primera Federació i comença la Lliga per l'Atlètic Balears. Dissabte, a partir de les 4 de l'hora baixa, l'Atlètic Balears comença un nou projecte i ho farà al camp del filial d'Osasuna de Pamplona. I IV3 t'ho contarà en directe. Dissabte, des de les 4, Osasuna B, Atlètic Balears, Primera Federació, en directe a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
IV3 Ràdio, el replà.
I ja ho dèiem, avui recuperàvem un d'aquests moments memorables en què en Joan Mimàs ha anat a aprendre coses, per exemple, volant globus. Qui no ha tingut ganes d'aprendre volant globus? I com que en Joan Mimàs acaba de tornar de vacances, ell mateix podrà donar pas i recordar com va ser aquella jornada, Joan Mimàs.
Sí, jo duc els globus aferrat.
Avui, aferrat,
eh?
Encara.
Sí, aferrat, clar. Aferrat. Però va ser un dia mític, eh? D'aquests que agraden. Eh? Qui no ha volat en globo? Hi ha, sí, molta gent. Allà, ja va tenir sa fortuna.
Sí. I dona gas, i dona gas, te'n vas per amunt.
Sí, sí, vas per amunt, eh? I sí, el problema és quan t'aterres, no? Que si no t'agafen amb una corda, no en l'aires. I de volia recordar aquest moment, ja que aprofitam aquest mes de fer redifusions, també de principiants, i un moment on jo recordo en Xema, nostre company de sa postal sonora, que va dur mel aquí a l'estudi.
És vera.
Sí.
És vera.
Sí, sí. I com que el programa és mel, perquè aquest programa és mel.
És mel, és melassa, això.
No sabia com havia de col·locar això, ja ho he fet. Sí, sí. Però, és vera, va dur mel, que va ser boníssima. I sí, hi havia Nereceli, també.
Sí.
I aprofitant que també està de vacances, feim el record en Nereceli, d'en Xema i d'aquell dia de globus. I feim aquest matxembrat.
I tant, i tant. Era aquella mel fosca.
Sí, i ho vares dir.
Sí, sí. I dona'm...
Vinga, anem a escoltar-ho.
El que estan fent aquí. Estan menjant mel.
Menjau mel,
eh? De baixa línia. Per favor, quina mel més bona.
Que bo.
No, deies tu ahir, quan xerràvem de mel, allò després ahir, que aquella mel clareta no t'agradava.
No.
Aquesta mel és fosca.
És color cafè.
Color cafè, preciosa. Quina mel més bona.
Cercar un paperet, eh?
Ja. Està... Per no xupar la cuera, estem aquí xupant dits.
En David Oliver s'acaba de quedar aferrat a la paret. S'ha quedat aferrat a la paret.
Boníssim. I així comencem aquesta tercera hora de replà. Coses de veïnats i veïnades. Ha vengut en Xema, mos ha dit mel, i nosaltres l'estàvem tastant. Boníssima.
Fantàstic. Bé, tastant. Com un punt de regalèixi.
De vora. Sí.
No, fantàstica. Boníssima.
Bueno, idò, el que farem ara serà volar amb en Juanmi, o mos farà volar en Juanmi en globus. Espectacular, aquest home que s'aixeca a les 4 per anar volant globus. Mm-hmm. No li diu ningú, eh?
No, diu ell d'això.
I diu, mira, me'n vaig. I diu, me'n vaig en globus.
No, però te puc telefonar a les 4 i mitja i dir, estic despert.
Bé, mos vares enviar un WhatsApp, sí, que va dir, bon dia.
Sí, bon dia.
Per això s'han inventat els WhatsApp. Sí. Anem
en globus.
Vinga.
Vinga, jo crec que sí, sempre hi anem en globus.
Tots podem aprendre. Només ens ho hem de proposar. Secció per a principiants.
Molt bé, idò, sí, hem anat d'aventura una vegada més. Amb Illes Balears va l'únic, en aquest cas, amb en Jordi Arceli, que és el pilot, i en Lluís Crespo, des de baix, fent les feines d'ajudant d'en Jordi. I hem volat en globo, i ha estat fantàstic, i aquesta ha estat l'aventura.
Què tal? Bon dia, com estàu? Idò, mireu, m'he aixecat a les 4 i mitja des de matí, això és verídic, això és vera, i ara me trob a Sant Llorenç, on he arribat damunt a les 6 des de matí per volar en globo, que vos poreix, amb l'empresa Illes Balears Ballooning, amb en Jordi Aracil i en Lluís, que seran les dues persones encarregades de dur en globo, no només jo, sinó també a quatre persones més, són quatre turistes. Molt bé, idò, tenc en Jordi Aracil, que preparen ara el que serà... el que mos ha de dur, no? És... Bon això, dia. Això... Bon dia. Tu ets en Jordi Aracil, sí. De Balears Ballooning.
Illes Balears Ballooning.
Illes Balears Ballooning. Això és el globo, el que tenim davant.
Sí, correcte, això és la lona, i ara l'enganxarem amb la cistella, tombada en terra, per inflar amb el ventilador.
Ens trobam concretament a aquest punt on se diu...
Com Sant Llorenç.
Sant Llorenç, eh?
Sí.
I bé... la pista de, per despegar?
Bueno, és un descampat. Al fin, tenim camps xerrats ja amb els pallessos o a vegades és un pàrquing o això, tenim camps de despegue per tot i depenent de la direcció del vent pues, fem un despegue a un puesto o un altre.
Bueno, Lluís, això és un dels moments més importants, no?, de desmuntatge en el moment de... en l'airar-se, en el moment de despegar i sobretot en el moment també d'aterrar, suposo que són els moments delicats, no? Quin temps fa que fa feina amb en Jordi?
Aquesta és la meva quarta temporada, ja.
4 anys, ja?
Sí.
Suposo que hi ha un moment, no?, quan vens aquí, que fins que no el veus volar per primera vegada, dius, què passarà aquí? Perquè veus una cosa tirada per terra, la tela, has d'estirar, suposo que...
Jo encara la gent me demana, joder, tu no te sorprèn i tal, i pues, encara avui en dia encara me sorprèn. Cada pic veig globos més grossos, cistelles més grosses...
Sí, sí.
I clar, comences a sorprendre perquè hi ha cistelles que arriben a ser com un autobús.
Clar.
Real, eh? Jo les he vistes, i... però com un autobús de grosses, dius, com pot enlairar això?
La cistella, quant de metres fa? Perquè per ficar 5 persones així mateix, quantes persones hi poden cabre de dins?
En aquesta cistella hi poden cabre fins a 6 persones.
6. Nosaltres serem 5 avui, en aquest cas.
Sou 5 més el pilot avui.
Perquè la idea és veure la sortida del sol. Ara mateix sí. Són les 6:17.
6:35. Nosaltres ho tenim supercontrolat, això fa 30 anys ja que volem. I el que oferim nosaltres, que no fa ningú més, sempre som els primers a despegar, és el Sunrise Experience, que és estar allà a dalt per veure sortir el sol. Per això ara fem un poc més de via en les preparacions i no ens podem despistar perquè si no arribarem tard.
Molt bé, ara m'he fet una mica en fora perquè aquest renou és el motor una vegada que se comença a inflar el globo. La veritat és que veure-ho des d'aquí és bastant espectacular, perquè així mateix això és bastant gran. Quin temps, Jordi, quin temps tarda això en inflar-se del tot?
Nosaltres fem molta via en inflar els globus i en 20 minuts més o menys tens el globus inflat.
20 minutets, eh?
Sí, 20 minutets, entre tot el preparatiu de baixar-lo, estirar-lo i inflar-lo.
Una vegada que ja està mig inflat, he vist en Lluís que està de dins, no? Suposo sí. Que separant teles i estirant.
Poc, separant teles, ajudant un poc perquè s'infli més ràpid. I ara el tenim quasi a punt, llavors li donarem foc, i ja amb el foc és quan puja, perquè ara és aire fred només el que té de dins, vale?
I dir que això no és un cigarro, o sigui, quan donen foc és que inflen ja de veres, no? O sigui, perquè pugi.
Exacte. I llavors ja veuràs que tu em pugi a la cistella i pots pujar tu i...
Avui dos, quatre turistes, en aquest cas, sí. dos asiàtics i dues angleses, alemanes.
Alemanes. Sí. I bueno, en tenim globus d'aquestes mides de 6, de 8, de 4, per fer un poc el vol més exclusiu, més, no sigui massificat, m'entens?
Molt bé, ja ha arribat el moment d'entrar dins la cistella. Ara ja li han donat foc.
El globo.
El globo ja està... va per munt. I ara haurem d'entrar. Vale, aquí ara és el moment d'entrar, la logística és important. Sort que això no és televisió, així caic, no me veureu.
Ben dit, ben dit.
Ah. Sí. Bé. Oh, yeah, sound stuff. i t'han començat a pujar. I bueno, ja no hi ha marxa enrere, ara ja per amunt, no? Ara com ve pujar?
Com ve pujar, sí. No, ho fem... pujarem un poquet ràpid.
A quina altura pujarem?
Bueno, tenim limitacions de 1.000 peus sobre el terra. Vull dir, això, si era aquí, per exemple, Sant Llorenç està a 80 o 100 metres damunt del nivell del mar, doncs nosaltres podem pujar fins a 430, 450 metres.
Idò, companys del replà, en aquest moment ja, ara mateix, podríem dir que estem volant, pujant.
Sí, ja mos marca uns 100 metres, aquí tens l'altímetre. Més de 100 metres. Sí.
Ara, 100 metres d'altura, sí.
El pla és pujar un poc més.
Com veurem des d'aquí, més o manco?
Pràcticament tota silla, eh? Però, bueno, ara el
tota
pla...
silla, no només és...
No,
Sant Llorenç,
ja veuràs.
Quina... És una sensació normal, no? Ara veiem una de les persones que va dins la cistella que s'emociona, no?
Sí, perquè, bueno...
Per tu és normal, però, clar, per la gent supos que és una cosa...
Bueno, a vegades és gent major que és un somni de tota la vida, que té 50, 60 anys i que no ha pogut volar abans. I, clar, doncs estan encantats, no?
És veritat que és espectacular. Jo ara estic en un registre un poc més de feina, però si un s'atura a pensar el que està fent ara mateix... La veritat que és molt guapo, no? És una cosa que, el que tu dius, possiblement només ho pot fer una vegada en sa vida perquè no t'ho planteges, tampoc.
Sí. No, també és una excursió que, bueno, té un preu. No tothom s'ho pot permetre i, bueno, i és que li agrada molt i s'ho pot permetre per veure un pic cada any o cada dos anys. No, tampoc que som, tenim molts repetidors, en tenim, però no cada cap de setmana. Ja. Per això hi ha gent que només ho fa un pic a la vida per provar-ho i tal. Mira ara com se'm va veure a Menorca, ja. Now we begin to see Menorca. Menorca is the neighboring island. It's from around 60 kilometers from here. You see the top of the mountain there, no? You see the sea, the channel. Oh, who is there? This is the sunrise experience.
I començam a veure el sol que surt, eh?
Però per damunt la mà. Bueno, estem veient nosaltres ara mateix la sortida de sol de Mallorca i la de Menorca. Ho veus que Menorca està enmig?
Exacte, sí.
És bestial, aquest moment, eh? Vull dir, és únic. Tothom, tu la pots veure des de terra, pots anar a la mà, al port, veure la sortida del sol, però veure-la des de 300 metres, mira quina boia en taronja més guapa.
Espectacular.
Sí, és un moment superguapo. La gent... Nosaltres, de fet, el vol estrella que tenim és el de Sora Baixa. El Sora Baixa estem sortint...
D'emagar-se el sol.
Per veure la posta del sol, això en tenim cada dia dos, tres i quatre globus plens cada tarda. Això està ple quasi cada dia fins al juny, ja. Vull dir, la tarda s'omple a tope. I és de matí, on hi ha gent que mos crida, no, és que jo vull volar amb altres, però és de matí. Bueno, dic, farem el Sunrise Experience, que és això, el que estàs veient. Bueno, tu ara com estàs, que dius en registre de feina, però això és un moment únic que ho ha fet molt poca gent.
Sí. Quin és el perfil de gent que vos... Perquè això supos que s'aprofita la gent per fer regal de cumpleaños, d'aniversari, fins i tot demanar sa mà, no?
També,
segur que l'heu fet aquí.
Ho has clavat molt de regalo per Nadal o per cumpleaños o per qualsevol celebració que hi hagi. I després el tema de demanar la mà pues passa cada any diverses vegades. No?
Que tenim. I ha passat que qualcuna digui que no?
No.
Que dona,
mai,
com
no,
dir,
no tenim registre d'això. No sé si després, a l'acabar el vol...
Perquè d'aquesta altura...
No, és que no pot dir que no.
No va partir.
Sí, no te pots escapar. Llavors...
Si dius que no, ho has de dir en silenci. Perquè
sí, normalment sí, tot et dic que sí, se nota que és de veritat. Però, bueno, que després ja no saben el que passa a baix, sí, no? Però aquí dalt no falla. Aquí tens el sí assegurat.
Aquí te diuen que sí, eh?
Aquí tens el sí assegurat. Sí, tu imagina't a mig vol, o si... Perquè jo els dic que esperin a mig vol, o quasi al final del vol. Però imagina que ho fas al cap de 15 minuts i te diu que no, i després has d'estar una hora volant, cada un mirant cap a una banda.
És bastant estable, avui dia es vola molt net, molt suau, avui també acompanyes els temps. Quines són les condicions habitualment més recomanables? Sí.
Sí, ha de fer calma, els vents han de ser fluixos, això vol dir en terra, no?, pel tema de l'inflat i de l'aterratge. I després en vol, si vas a 10, 15, 20 per hora, no passa res, millor. Fas més desplaçament. Anem cap a Manacor, veus que està aquí Manacor? I, I llavors, primer això, que estigui tot en calma. Llavors, la cistella mateix, com reparteixes un poc el pes amb la gent, se queda molt estable. Vull dir, clar, la gent s'ha d'imaginar un poc el vol i ja ens ho diuen, eh? Oh, jo pensava que això se m'obriria, hauria d'anar agafat tot el temps, que rotllo, sí, jo què sé, com a la muntanya russa o com a la Nòria, que sempre està balancejant un poc, no? Però no, està superestable, veus que duim un...
Bastant agradable, fins i tot una mica de
minibar i tot.
Minibar en xampany, no,
sí,
aquí?
Sí, és un poc pres, però els hi posam un xupito per fer el brindis, i això és el xampany. Va relacionat amb els globus des del principi, perquè al principi era una cosa que només se podien permetre els rics. Llavors sempre se feia totes les celebracions en xampany. Vull dir, tu és igual si voles aquí o a Alemanya o te'n vas als Estats Units o Austràlia, sempre haurà copa de cava. El que totes les companyies ho fan, en acabar el vol, pues fas un brindis, no? I en terra. I nosaltres fem la xulada aquí de fer-ho durant el vol, que a la gent li encanta,
ah, passada, les
fotos...
Sí.
I
aquí hi ha cinc copetes...
Sí, fins tu hauràs de passar per l'estubo.
Sí, no passa res, no passa res.
Bueno, no, a veure, sempre duim suc de taronja alternatiu.
Però si era acabats en globo, però bé.
Sí, ja
seran
les dues coses a la vegada. Sí. I ara ja aquí a banda se veu Alcúdia. In the north we have Alcúdia... Bay, it's very nice to see, and all complete the Serra de Tramuntana, from Cap Formentor till Palma. It's the complete island to see. We have very good sight.
Clar, perquè per ells també és una novetat poder veure tanta illa, no?
Sí, bueno, si te fixes...
En aquest cas tu l'explicaves tota la Serra de Tramuntana,
sí, Alcúdia. Sí, anàvem explicant, claro, perquè se situïn, tu ho coneixes i te situes, però nosaltres també a vegades quan despegues estan desorientats, no saben quin poble és quin. I els hi explicam tot, Serra de Tramuntana, Cap Formentor, Vall d'Alcúdia, ara després segurament veurem Cabrera, n'arriba un poc més cap a Manacor, i Menorca, que se veu molt bé des d'aquí. Guten Morgen, Petra, Michelle, hallo, Missitzu Camara Kuken.
Good morning, buenos días.
Good morning, Cohen, Annie.
Hello. So, okay, now all together, international cheers.
Venga. Yes.
Up. Salud. Prost. Cheers.
Yes. Salud.
Salud.
Petra? Petra, is your first time?
Yes, it's my first time, and I like to do it sometimes before, but I have not the time. And it's so amazing. It's so amazing, and I don't know the...
You're very excited, no?
Yeah, it was very, very exciting for me.
Emocional, eh? Sí, diu, bueno, que això, que feia anys que estava somiant fer això i que mai havia agafat el temps per fer-ho. I sí, que s'ha emocionat un poc, el despegar.
Li pot demanar per què s'ha animat ara a fer-ho? Alguna vegada s'ha aterrat a una finca privada, que surti l'amo amb una renyada.
Sempre és una finca privada, no?
Clar.
El que passa, a vegades trobes un camp d'aquests, un sementer, que està llaurat ja, o que ja l'han recossegat i l'han recollit, i està obert, i no hi ha ni una valla, ni una tanca, ni res, i si aterres aquí, el pagès no ve a protestar.
Clar.
Però sí que hi ha dies que es venta dur una zona a una altra, i igual has d'aterrar, i no tens molta cosa per escollir i te fiques dins una finca que hi ha gent o que hi ha una casa. O...
Quasi que fas un espectacle, no? En aquell moment deu ser més...
Sí.
La
gent s'alegra.
Vamos, jo no t'arranyaria si entres. Ja diria, ah, mira, m'han regalat
sí,
aquí una
entrada. Sí, gràcia, sí. Els nins venen a veure el globus, sí, però bueno, tant en quant te trobes que el cuca te diu, jo no vull globus per aquí, no vull gent a la finca, i gent que està emprenyada igual per una altra cosa i ho paga amb el globus. Però bueno,
sí,
això ja és el seu problema.
No, sí, se llet, la gent, si la gent està estressada, que pugi en globo. El que ha de fer és venir en globo i segur que s'oblidarà de tot. Jordi, breument, el descens, com ha de ser?
Bueno, ara l'estic fent, et deixo refredar el globus. El que passa que ara està tan a prop d'en terra no m'ho puc despistar ni un segon, ni una cremadeta. I deixar-ho baixar a poc a poc. Tenim cables elèctrics i tal, i arbres, això. Però jo el deixo refredar i baixa.
De la mateixa manera que la preparació és important, també a la baixada has d'estar pendent perquè no és moment d'estar empenats, perquè,
correcte,
com tu dius, hi ha arbres, hi ha electricitat, hi ha coses.
I ara el vent se queda en calma. Vale, anem a aterrar aquí. Agafa't un poquet.
Sí.
Si
ens
salten, Peter...
I just ara toca en terra. Ara arrossegam una mica. Tornem a arrossegar. I ara... Bueno, una mica d'alegria no va malament. Ara allà, a la Fira del Ram se passa pitjor. Vinga, no vos queixeu. Moltes gràcies, hem arribat, hem aterrat. Ara mateix són les 8 i 20, entre la logística d'aterrar, recollir, sortir d'una finca. Normalment és un lloc privat, no ha anat malament avui, no sí, hem hagut d'anar a cercar ningú.
No havia ressembrat i així no tens problemes. Sembrat toca molt poc, però bueno, també te trobes a vegades que en un camp que no està sembrat que... Pues que te donen més corda, no? I per sortir, però bueno, ha anat
bé. Ara escoltàvem la conversa, no?, entre en Jordi i un home de veïnat d'una finca per...
I bueno, nosaltres demanem permís i així va tot millor.
I tens en Lluís, que és una ajuda imprescindible, sí, no? Ha arribat tot d'una, t'ha trobat.
Té el nas preparat per ensumar el globo. L'hem entrenat.
Sí, jo crec que GPS no li fa falta, ni walkie, ni GPS, ni res. Ell és... gràcies per la teva ajuda.
A vosaltres també.
Ja sabeu, si voleu una nova experiència, si voleu demanar matrimoni, si voleu que vos donin carabasses, també és possible. Vos-lo jugau, vos-lo jugau. Idò, si voleu, sobretot, una nova experiència, una nova aventura...
Sí. I, bueno, el que t'he comentat, el vol de tarda és el que triomfa, cada dia ple, d'aquí fins al juny. 2, 3 globus, 4 vegades. I es vol de matí, pues, com hi ha molta gent que vol volar amb nosaltres, ja has vist que no havia ningú més volant aquestes hores. A l'hora de la sortida del sol sempre som els primers, això és cada dia. Sempre som els primers. Després vol sortir a vegades 2, 3 globos, altres companyies, però mitja hora o 3/4 més tard. I per veure el que hem vist nosaltres avui han de cercar i bé ballooning. I, bueno, i també el que nosaltres tenim d'avantatge és que acabes en un pispàs, per dir-ho així. Nosaltres arribam, muntam en 20 minuts per amunt, plegam i tornem a puesto.
Joan Miquel, deixa que te digui una cosa que m'ha impressionat molt i crec que transmet el que deu ser volar amb això. Senties el... que anaves tirat, eh? Però res més, eh?
Res més.
Ja.
Pau, estabilitat, no se movia res.
Perquè brutal, no feia gens de vent, no?
No, era com estar a l'espai. Ja. I aquesta sortida del sol, vermell, més vermell que color que tenim aquí... Sí, espectacular, molt guapo.
I a quina velocitat se desplaça, més o menys, amb el vent que teníeu?
No sé a quina velocitat, però sí que havies de pujar una mica per ajudar-te, perquè si te quedaves a baix, havies de pujar al millor 300-400 metres per fer més via.
Perquè s'arrossegui, sí, es vent
arrossegui. Perquè el desplaçament sigui més eficaç, no? També depèn d'on vulguis anar. Nosaltres vam passar per Manacor, però hi va haver moments que veiem Menorca, Cabrera, tota la serra de Tramuntana, un parell de xinesos demanaven per la platja. I en Jordi els explicava que a part de platja tenim més coses, no?
Sí, sí.
I això també és una manera de mostrar la cultura i el bon turisme, no?, que poden tenir aquí, que no fa falta que sigui tot de platja. Ells demanaven per la platja quan tenim una serra de Tramuntana espectacular. Mm. Però això se'ls ha de mostrar, se'ls ha d'explicar. Crec que cada vegada se fa més, no?, també entre aquests esports de... No sé si de risc. Jo diria que això no és un esport de risc, això és una aventura que s'ha de fer un dia al manco una vegada a sa vida.
És que tu has vist sortir sol a Mallorca i a Menorca a la vegada.
Brutal. Brutal. Ara, alerta en demanar sa mà que vos poden fer sa cobra i aquí hi ha un drama.
Això ho deixarem un altre dia.
Sí, això ho deixem un altre dia. Vinga.
A IB3 Ràdio, el replà.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, l'AU d'Eivissa rep l'Alabàs a Camp Misses. L'equip eivissanc, amb 0 punts, necessita guanyar per començar a sumar i sortir de baix a la classificació. Els ex-mallorquinistes Luis García Plaza, Salva Sevilla i Alexander Settler ja tenen 6 punts després de 2 partits. Des de les 9 i mitja, amb tota la prèvia, amb Raúl Medrano i Toni Torres a Camp Misses, IB3 Ràdio et contarà en directe l'Eivissa-Alabàs. Un partidàs que no te pots perdre.
a Ciutadella 100.9. Now I know. Spanish Harlem. A IB3 Ràdio, el replà.
I avui, si mos heu estat escoltant, hem començat parlant de persones que viatgen per seguir ídols musicals que els interessen, que els hi han robat escó. I ara el que farem serà resseguir propostes de pel·lícules que precisament tenen la música, referents del món musical com a protagonistes. Per això, en Toni Frau mos acompanya. Toni, què farem? Un repasset a pel·lícules recomanables amb artistes de renom, no?
Exacte. És a dir, ara començarem amb un poquet d'introducció, d'acord? La cançó que estem escoltant és de Elton John, Mona Lisa and the Mad Hatter, i és de la pel·lícula Almost Famous, d'acord? La pel·lícula gira entorn a la vida del protagonista, William, que és un jove que, gràcies a un encàrrec de la revista Rolling Stones, seguirà de gira el grup Stillwater, on també s'enamorarà d'una de les grupis, una Penelope Harper, que és interpretada per l'actriu Kate Hudson. Sí, en realitat, crec que no fa falta escoltar més la cançó, sinó tenir-la de fons, així que continuaré explicant un poquet de què va. En certa manera, el film és autobiogràfic, ja que el director va treballar per la revista Rolling Stones de jove. La pel·lícula es basa en les seves pròpies experiències de viatjar en bandes de rock com Led Zeppelin, The Eagles, The Allman Brothers, i, si voleu, per introduir-nos un poc en aquell ambient, anem a escoltar un poquet de Led Zeppelin. I ara anirem en The Rock of Ages, d'Adam Sandman, del 2012.
Ese escenario es un pedestal y cuando estás ahí arriba eres intocable.
Te garantizo algo que mola mucho más. La fama.
La pel·lícula és un musical basat en un altre musical de Broadway que dona un repàs a la història del rock dels 80, tot arran d'un conflicte. Un bar i una sala de concert és atacar per un grup d'extremistes religiosos i el poden tancar. I s'acaben. És a dir, tenen molta poca paciència. Així que, en el final, el musical és una espècie de festival festiu, divertit, i per acabar cantant totes les cançons que sonen. Si vos agrada el musical de Hairspray, que és del mateix director, segur que vos agrada aquesta. I conem més d'un que s'apuntarà a les seves cançons, eh? Perquè, vamos, té temazos. Ara mateix anirem amb la versió de We Build This City del grup Starship. Y ahora anirem amb Inside Llewyn Davis.
¿Qué dijiste que tocabas?
Canciones folk.
Canciones folk. ¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington.
¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. És la tradició.
La pel·lícula dels germans Coen ens porta la trista, o crec que hauria de dir realista, història del músic Llewyn Davis i de com tracta de crear-se una carrera de músic de folky després de la mort del seu company de grup. Una tragicomèdia que fondrà, esper, els cors dels més freds i de les ànimes més sentimentals, tot acompanyat d'una banda sonora molt de cantautor. Aquí un petit tast de Fare-thee-well. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well. Ya anirem en Sing Street.
Vuestra madre y yo estamos pasando muchos apuros.
Hemos mirado las cuentas y...
Van a sacarte del colegio.
No vamos a sacarte del colegio, vamos a trasladarte.
Debes de ser el nuevo, ¿nombre?
Connor Lawlor.
Sing Street segueix la línia de les pel·lícules anteriors del director Joe Carney. Una maduració dels personatges, bona música i tendresa per tots els costats. En aquest cas, el protagonista és un atlot que, per impressionar una atlota, decideix muntar un grup de música amb els seus col·legues. L'interessant d'això és que, a mesura que toquen, passen per diverses fases musicals dels grups del 80 i que es materialitzen no només en la música que interpreten, sinó també en el seu estil de vestimenta. Aquí escoltareu una de les seves cançons, Drive It, Like You Stole It.
understand the way that I walked out from the wreckage. Can't understand the way that I turned myself around. Oh, I tried to terminate this war.
Toni Frau, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions. Nosaltres ho deixem aquí. Molta música i molta ràdio. Passeu un cap de setmana tan ple com sigui possible d'això, d'aquests inputs sonors. Nosaltres tornem aquí amb vosaltres el dilluns, ja ho sabeu, sempre en el replà a partir de les 4 de l'hora baixa. Una abraçada forta.